la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon dia i benvingudes, benvinguts. Un nou dissabte a la veu dels animals i la natura. Tot seguit us fem, com sempre, abans que res, un resum dels principals continguts que podreu escoltar avui. En un programa, el d'aquesta setmana, que comptarà amb les nostres seccions habituals. Les notícies, el Sabies què, la galeria dels experts, famosos i solidaris amb els animals i la natura, parcs urbans de Catalunya i l'entrevista, avui amb el Dídac Fernández, membre d'Ecologistes en Acció de Catalunya, amb qui parlarem de la campanya D'on no n'hi ha, no en raja, que denuncia la mala gestió del recurs aigua a Catalunya. Com sempre, estarà tot ben amenitzat amb els espais musicals del Manel Casas i finalitzarem amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho faran possible les veus de qui us parlen: Blanca Aranyó, Carme Méndez, Francina Ballester, Manel Casas i Jordi Gispert. I el control tècnic, Jordi Carretero. Doncs un nou dissabte matí, escolteu Radio Estel i escolteu La veu dels animals i la natura. Aquest programa que divulga, fa un repàs de tot allò que pot ajudar tant els hàbitats, els ecosistemes, com també els diversos animals que hi viuen, de la mà de l'ONG ADA, l'Associació de Defensa dels Drets dels Animals. Comencem, com sempre, amb un breu repàs de notícies i comencem amb la sequera. Reduir la massa arbòria dels arbres a Catalunya pot portar al desastre. I és que la nova aposta de la Generalitat per combatre la sequera que pateix Catalunya es basa en una tala selectiva d'arbres per aconseguir, d'aquesta manera, que més aigua de pluja pugui fluir cap als rius i als aqüífers, i d'aquí als embassaments. Des de la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, del Departament d'Acció Climàtica, asseguren que si es redueix el 25% dels arbres de boscos seleccionats, s'evitarà el seu consum d'aigua de pluja que fluirà cap als cursos fluvials. La primera prova s'ha fet en un bosc del nord del Ripollès, on s'han talat un de cada quatre pins. Però diferents experts han avisat que aquest suposat benefici que es predica encara s'ha de veure. Ecologistes en Acció de Catalunya, federació de la qual ONG ADA és membre, ha advertit en un comunicat que talar arbres per combatre la sequera és un error greu del govern català. Consideren que la decisió se centra en assolir aigua d'allà on sigui i com sigui, quan el que faria falta és qüestionar l'actual i insostenible model econòmic, que es basa en un ús desmesurat d'aquest recurs tan limitat. Especialment caldria contenir-lo en activitats com la ramaderia i l'agricultura industrial, el turisme, l'oci i els macroprojectes urbanístics. En aquest context, cal recordar que fa pocs mesos, i davant la greu situació de sequera, l'Agència Catalana de l'Aigua va proposar com a alternativa l'aprofitament de l'aigua dels aqüífers, considerats com reserves estratègiques. Un fet que, en part, no ha estat possible perquè un 46% estan contaminats pels nitrats que deriven de les macrogranges i dels fertilitzants que utilitza l'agricultura industrial. Els ecologistes assenyalen que aquesta mesura de la Generalitat de talar arbres s'ha adoptat sense valorar l'alt impacte que tindrà. La reducció de la massa forestal implicarà, entre altres coses, disminuir la humitat de l'aire i provocar més sequedat ambiental, més mortalitat forestal i més calor. Incrementar les emissions de diòxid de carboni, ja que els boscos contribueixen a absorbir-lo, perdre hàbitats que són vitals per molts animals i també erosionar el sol. Malauradament, i massa sovint, algunes decisions de la política s'escapen de cap lògica científica. Més coses. L'Àrtic és en perill de desaparèixer. Un recent estudi pronostica que l'oceà Àrtic podria quedar-se sense gel durant l'estiu a partir de l'any 2030, és a dir, d'aquí a 6 anys, fins i tot en cas de que es redueixin les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. Aquest és el resultat de les observacions captades per un satèl·lit de la NASA, l'Administració Nacional d'Aeronàutica i de l'Espai del Govern dels Estats Units, i de la investigació que ha realitzat un grup de la Universitat de Ciència i Tecnologia de Corea del Sud. A les últimes dècades, el gel marí de l'Àrtic ha disminuït ràpidament durant totes les estacions de l'any. Les dades marquen que aquest mar glacial ha perdut des del 1980 un 12,6% del total de la seva superfície. Però és durant l'estiu quan la situació és més extrema. En el període estival, la calor fon el gel i el casquet polar es redueix fins a la mínima extensió. Un Àrtic sense gel afectarà els ecosistemes naturals d'aquesta zona i comportarà l'extinció d'espècies d'animals tan emblemàtics com són els ossos polars, les foques o els pingüins. El desglaç pot provocar, també a nivell global, efectes molt devastadors, augment de fenòmens extrems com les onades de calor o incendis forestals, canvis en l'activitat marítima, acceleració de l'escalfament del planeta, alteració del cicle del carboni i conseqüències negatives per la societat humana. Fa ja dècades que els científics avisen dels efectes del desgel de l'Àrtic. Les diverses entitats ecologistes, conservacionistes i animalistes, tal com ha fet l'ADA de fa anys, n'han fet tant ressò com han pogut. Malauradament, els líders polítics mundials no n'han fet el cas necessari ni d'aquesta ni tampoc de moltes altres advertències. És trist veure que potser no hi som a temps i serà aquest llegat el que es trobaran les generacions futures. I per últim, sessions de ioga i de venda il·legal de gossos a Barcelona. La Guàrdia Urbana i l'Oficina de Protecció dels Animals de Barcelona han rescatat a 6 cadells de gos que utilitzaven de forma fraudulenta per fer sessions de ioga en un local de la ciutat, a l'Avinguda Meridiana. La dinàmica d'aquesta activitat consistia a mostrar els cadells durant les classes com reclam, per tal que els assistents els poguessin comprar. Un sistema de comercialització d'animals totalment il·legal. A través de les xarxes socials, no obstant, asseguraven que col·laboraven amb diferents associacions amb l'objectiu de fomentar les adopcions dels animals de companyia. Els 6 cadells rescatats presentaven irregularitats en la seva documentació. 4 d'ells provenien de països de fora de la Unió Europea, on són criats en les anomenades granges de cadells o puppy mills en anglès, en què les gosses són obligades a parir contínuament en condicions extremes d'insalubritat i sense cap control veterinari. Els cadells, tractats com a mercaderies, són venuts a botigues d'arreu del món, però abans que hi puguin arribar, i conseqüència dels llargs trajectes, bona part moren en el transcurs. La resta emmalalteix molt fàcilment i pot morir poc temps després que algú els hagi comprat. Els 6 gossos que han estat alliberats s'han portat al Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona, on ja reben tractament veterinari per malaltia intestinal que pateixen. L'Oficina de Protecció dels Animals ja ha iniciat el corresponent expedient sancionador contra els responsables d'aquest centre de ioga. Els fets mostren, de nou, molt malauradament, el lucratiu negoci que suposa la venda dels animals, cosa que hauria de servir per reflexionar al respecte. Recordem, una vegada més, que sempre és millor adoptar que comprar.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que els dragons o dragolins poden emetre diferents sons per comunicar-se entre ells i que es mouen amb tota facilitat, inclús cap per avall, per tot tipus de parets verticals i llises, encara que siguin de vidre? Per aconseguir-ho, pressionen sobre els seus dits dotats de làmines adhesives, expulsen l'aire i els transformen en petites ventoses succionadores. Els seus ulls romanen sempre oberts i, en cas de perill, si han de fugir o enganyar els seus enemics, poden desprendre's de la seva cua. Aquests petits rèptils de la família dels jacònids, coneguts en castellà com salamanqueses, es troben distribuïts per les zones càlides d'arreu del planeta. Viuen en espais naturals i també en poblacions, ciutats, edificis i, quasi sense que ens adonem, ens fan companyia. Prenen el sol a primeres hores del matí, s'amaguen fins la nit, cerquen focus de llum i romanen quiets per capturar molta habilitat mosquits, mosques, larves d'arna i altres insectes dels quals s'alimenten. A la conca mediterrània, i concretament a Catalunya, trobem el dragó comú i el dragó rosat. Com tants d'altres animals en èpoques passades de més ignorància, els dragolins han estat víctimes de la persecució per falsos mites i superxeries. El cert és que aquests tímids i prudents veïns, grans netejadors naturals d'insectes, són inofensius i desenvolupen el seu positiu protagonisme dins de la complexa natura.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Oriol Ribas, biòleg, etòleg, educador i especialista en comportament caní. Oriol, quins aspectes hem de tenir en compte per tenir un gos que no tingui pors?
A dia d'avui és un dels problemes que encara ens hi trobem. Doncs és fonamental tenir un gos equilibrat i sense pors. Per garantir-ho, el que hem de tenir en compte és que hi ha certa heretabilitat de la por. Aleshores, hauríem de triar una genètica òptima. Hi ha determinades races que són més proclius a tenir por que d'altres. En segon lloc, un aspecte fonamental que està publicat des de fa molt temps, i jo pensava que aquest aspecte el 2023 ja no m'hi trobaria i m'hi segueixo trobant, que és que hi ha certs gossos que tenen un dèficit de socialització i pateixen un estrès i una por crònica. Aleshores, què hem de tenir en compte? Doncs que la finestra temporal que comença a les 3 setmanes i acaba al voltant de la dotzena és el que s'anomena el període sensible o el període òptim de socialització. En aquest període el gos és una esponja i és el moment en el qual l'hem d'habituar a tot tipus de persones, gent que porta casc de moto, gent que porta ulleres de sol, operaris amb armilles llampants, nens petits, avis amb bastó, etcètera, etcètera. En segon lloc, la socialització, hauríem de procurar que el gos es relacionés de forma hauríem de ser selectius i hauríem d'aconseguir que les experiències que es relacionin amb altres gossos, però d'una forma positiva. I, per últim, en quant a la socialització, hauríem d'habituar-lo als sons i objectes propis de la ciutat. Què vol dir? Doncs que l'hauríem d'acostumar als sorolls intensos, persianes de comerços que es tanquen, contenidors, autobusos, motos que passen. I aleshores, aquest seria el segon factor, la bona socialització, i el tercer, que és molt obvi, però cal mencionar-lo, és evitar que tingui experiències traumàtiques.
Heu escoltat la Galeria de l'Expert, avui amb l'Oriol Ribas, biòleg, etòleg, educador i especialista en comportament caní. Més informació a través d'Instagram, Oriol Ribas Recolons.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Animalons, amics i amigues. Us presentem aquesta vegada un pianista nord-americà que en els anys 40 del segle passat fou un dels pianistes més famosos que ha tingut el jazz amb aquest instrument. És l'Earl Garner. Quasi sempre ha actuat en sol, tan sols acompanyat per una petita secció de ritme. L'expressió, la versabilitat, el domini total d'aquest estri, que en l'actualitat encara no ha sigut substituït per l'electrònica, el fa únic amb les mans d'un pianista excepcional. Escolteu Laura, que és de la pel·li del mateix nom, Stardust i All the Things You Are.
Thank you.
Doncs vinga, parlem una estona de la sequera, aquí, a la veu dels animals i la natura, a Ràdio Estel. I ho fem amb el Didac Navarro, que és ambientòleg, geòleg, membre de les àrees d'aigua, antiglobalització i contaminació i transport de la Federació d'Ecologistes en Acció de Catalunya. Didac, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ja hem parlat altres vegades amb el Didac, però avui ho tornem a fer, especialment per definir el que és la campanya No Enraja, que va ser impulsada el mes de gener per un total de 22 col·lectius. Explica'ns en primer lloc com sorgeix, Didac.
Sí, i tant. Doncs és una campanya que neix arran de una sèrie d'inquietuds que tenien tots els col·lectius que més o menys estem treballant al voltant de l'aigua i que sorgeix més o menys arrel de la cimera social que es va organitzar per part d'aquests col·lectius, precisament com a resposta a la cimera per la sequera que va organitzar el govern de la Generalitat durant la campanya preeleccions municipals, no? Va ser una gran pífia aquella cimera, només va servir doncs, per fer-se atacs polítics entre els diferents partits. Estaven tots en plena campanya per les municipals, així que bàsicament no tenien cap interès en solucionar la sequera, sinó en guanyar vots. I com a resposta doncs, nosaltres vam organitzar aquesta cimera social per la sequera. La primera la vam fer a Girona i arran d'aquesta cimera va sortir la idea de fer una campanya conjunta a la que poguessin participar tots aquells col·lectius, entitats i fins i tot doncs, membres de l'acadèmia, no? Centres de recerca, etc., que s'hi volguessin sumar amb l'objectiu d'abordar aquesta emergència per sequera, que en aquell moment nosaltres ja estàvem percebent que es venien uns escenaris bastant greus pels futurs anys i és el que hem pogut constatar fins ara, no? Estem parlant del moment abans de que entréssim en emergència i en un moment abans fins i tot que entréssim en alerta en alguns territoris, no? Però ja es veia que els escenaris climàtics i meteorològics serien bastant durs i bé, doncs des d'aquests col·lectius vam intentar doncs, començar a fer una campanya per fer una proposta política diferent a la que s'estava fent des del govern.
Estem parlant de col·lectius com Aigües Vida, mateix Ecologistes en Acció, la Plataforma en Defensa de l'Ebre o el Grup de Defensa del Ter, per exemple. I hi ha, actualment, a la campanya, ja més de 60 col·lectius adherits, també entre els quals l'ONGA, de l'Associació de Defensa dels Drets dels Animals. Aquestes propostes que s'han elaborat, a partir d'aquí s'han elaborat tot un seguit de propostes, que parteixen ja, com deies, d'aquella primera cimera social per la sequera del 6 de maig de 2023 a Girona. Bé, ha passat gairebé un any. Com estem? Perquè la situació no ha millorat gaire.
No, de fet, ha empitjorat molt. I els escenaris que també estem valorant ara mateix de cara a aquest estiu encara són més durs, perquè segurament entrarem en fases d'emergència molt superiors. La realitat quina ha sigut? Doncs que, tot i que tenim un pla d'emergència per sequera, el govern ha trigat bastant en posar en marxa segons quines mesures. Nosaltres ja des del primer moment vam demanar que es comencessin a aplicar de manera cautelar, diguéssim, moltes de les mesures que s'establien en el PES per escenaris més difícils. La realitat és que això no s'ha fet, les mesures doncs, eren poc ambicioses i la realitat climàtica no ens ha acompanyat tampoc. Per tant, hem arribat a una situació de mínims històrics de reserves d'aigua als embassaments. Estem, no sé si a un 15 o ja per sota del 15% d'aigua en els embassaments, el que suposa doncs, una sèrie de restriccions molt marcades que, de totes maneres, només sabem, a nivell de dades que ens hagin facilitat, només sabem els consums que tenen els ajuntaments i, per tant, o sigui, els municipis, i, per tant, només sabem si estan complint o no aquestes restriccions als ajuntaments. Però no sabem quines empreses, quins grans consumidors d'aigua, quines indústries estan o estan incomplint aquests límits legals que s'estableixen en el pla per emergència per sequera perquè no ens faciliten aquesta informació als col·lectius.
Clar, això és molt important el que dius, perquè clar, una cosa és anar a requerir la informació dels municipis que et poden detallar, no? com dius tu, però què us trobeu? Perquè clar, com s'ha de demanar aleshores aquesta informació pública, aquesta informació que hauria de ser pública de la despesa de les diferents empreses, en aquest cas del país, perquè això impedeix calcular exactament com es gestiona i com es malmet, en aquest cas, l'aigua, no?
Exacte. Doncs hi ha una sèrie de procediments per demanar-ho de manera formal, no? Però el cas és que nosaltres tenim contacte directe amb la Conselleria d'Acció Climàtica i la realitat que ens argumenten per justificar el no facilitar-nos aquestes dades dels grans consumidors és que hi ha un tema de protecció de dades al darrere. Llavors, tot i que nosaltres estem demanant una informació que sigui molt estratègica i molt difícil, poden argumentar d'aquesta manera que no ens poden facilitar una informació que per nosaltres és cabdal, perquè és fonamental saber qui està consumint quanta aigua i per quins usos, no? Perquè no és el mateix utilitzar aigua per produir aliments que siguin per l'autoconsum a Catalunya, no? Amb una qüestió que per nosaltres és fonamental, no? De garantir, però sí que és diferent el que estan consumint, per exemple, els hotels, no? Que potser no són una necessitat primordial que té Catalunya per mantenir doncs la vida i una situació de justícia ecològica i social, però en canvi sí per mantenir el creixement del PIB català, no? Mm. Per tant, hi ha aquí una sèrie de prioritats i una sèrie de problemes pels quals nosaltres estem intentant demanar aquesta informació i no ens la volen facilitar.
Clar, perquè tots els càlculs, per exemple, de consum, ara en parlarem una mica de tot, tant del regadiu com de la ramaderia industrial, com de certes coses, bé, són càlculs generals, però no se sap, segons el que dius també, no se sap exactament de qui és bàsicament el problema, no?
Exacte, ni quina indústria. A nivell general sí que sabem que el major consumidor d'aigua de Catalunya consumeix més d'un 70% de l'aigua és l'agricultura, no? I l'agricultura de regadiu, precisament. I que després hi ha altres grans consumidors, sí que ho sabem, no? Les macrogranges són uns grans consumidors, i no només consumidors d'aigua, sinó també contaminadors de les aigües freàtiques, no? Tenim un gran problema amb el tema dels purins, que si vols comentem després, però tenim moltes aigües inservibles a Catalunya que no es poden aprofitar perquè estan completament contaminades, no? Sí, ens trobem en aquesta situació en la que sense aquestes dades que són fonamentals, doncs no tenim capacitat per planificar o fins i tot per fer demandes molt més concretes, no? Perquè demandes tenim. A la primera cimera que es va fer, es va consensuar un document amb més de 40 propostes per abordar la sequera, i això dic, consensuades per moltíssims col·lectius que van participar en aquell moment. Un procés que és bastant difícil, però es va aconseguir, i de moment no hem tingut cap resposta per part ni del conseller, ni per part del director general de l'Agència Catalana de l'Aigua, ni per part del president de la Generalitat, que són persones a les que nosaltres hem entregat en mà aquests documents, no? Per tant, ens trobem en aquesta situació de que no ens fan cas.
Estem parlant de, entre els col·lectius que ho van impulsar i entre els col·lectius adherits, més de 80 associacions, algunes amb gran capacitat, per tant no estem parlant només de 4 persones, diguem-ne, que presentin un document, i en aquest cas la resposta de la Generalitat, com deies, doncs, ha estat absolutament o pràcticament nul·la, no? Entre aquestes propostes, no sé, Didac, si ho podríem resumir molt, dient que, clar, que el que s'ha de fer i el que es demana, bàsicament, és reduir el consum de l'aigua, però no focalitzant només en els ciutadans, sinó adaptant l'aigua a nivell empresarial, a nivell dels usos que se'n fan, a les necessitats i al context que tenim, no?
Exactament. A Catalunya s'ha estat ofertant aigua com si fos un recurs infinit, quan en realitat és un recurs extremadament limitat a Catalunya. És, de fet, el factor limitant del creixement de les plantes, no? Així com en altres ecosistemes, com per exemple, si posem el cas de l'Amazonia, l'aigua és un recurs que hi ha en abundància i que no limita el creixement vegetal, aquí a Catalunya sí, és un factor, el factor més limitant que hi ha, no? Ens trobem en aquesta situació, realment, que la Generalitat no ens dona resposta, i així.
Entre altres coses, evidentment, el que defenseu també és una gestió pública i democràtica de tot el cicle de l'aigua, perquè és una cosa important, que també poques vegades transcendeix. Diguem-ne que a Catalunya un 78-79% dels ciutadans reben aigua de gestors privats, i això al món és una anomalia, perquè la major part del món, diguem-ne que l'aigua és un bé públic, no? Per tant, aquesta seria la primera consideració.
depèn dels països, però en general Catalunya és com un exemple paradigmàtic de la privatització de l'aigua a nivell europeu. Una companyia té gairebé el monopoli de l'aigua, sobretot pel que fa als municipis grans, no? Perquè els municipis petits, que representen molt poca població en el total de Catalunya, a vegades són gestions municipals, no? Però, en canvi, els grans municipis, on es concentra la major part de la població de Catalunya, estan completament gestionats per mans privades, amb el que això suposa, no? De manca de democratització del servei i de pues, donar un servei que podria ser de millor qualitat en moltes ocasions.
Recordo que parlem amb el Didac Navarro, d'Ecologistes en Acció de Catalunya, d'aquesta campanya, No en Raja. Podeu buscar-ne més dades també a través d'internet, eh? Hi ha la pàgina concreta amb totes les entitats que l'han impulsat. Va ser impulsada oficialment el 22 de gener per un total de 22 col·lectius, eh? I hi ha més de 60 associacions, federacions, fundacions adherides en aquest manifest també. Bàsicament, el que diu és que la gestió de l'aigua a Catalunya no es fa bé, no s'ha fet bé, i proposa tot un seguit de millores, no? perquè això vagi millor. N'hem definit algunes. Quines altres destacaries, tu, Didac?
La primera, que ja l'he comentat, no? És tenir les dades a disposició de la ciutadania, perquè si no, sense això, no podem definir polítiques, no? Altres mesures que són bastant senzilles i que algunes ja s'han començat a posar en pràctica, tot i que una mica tard, són, per exemple, la reparació de les fuites. En municipis que alguns municipis suposen fins i tot el 50% de l'aigua consumida es perd, no? Per tant, hi ha territoris en el que és molt important. Després, una qüestió de què ha de prioritzar, no, la Generalitat. En aquest cas, nosaltres creiem que l'ús humà de l'aigua és fonamental, s'ha de respectar el dret humà a l'aigua, per tant, s'ha de garantir l'accés a l'aigua a totes les persones. I després, també, la garantia del dret a l'aigua dels ecosistemes, ja no de les persones, no? Ens estem trobant uns escenaris on tenim unes masses d'aigua que estan en unes condicions pèssimes, no? I ja no només les masses d'aigua, no? Les notícies podem veure contínuament com ens recorden que tenim alguns boscos que estan en una situació pèssima pel que fa a l'estat de la vegetació, no? I que són un polvorí pels incendis, no? Com en el cas del Garraf, que ens estan morint molts arbres i pot generar una sèrie de problemàtiques que vagin més enllà només de si moren les espècies animals, no? Perquè si es produeixen incendis, després doncs, hi haurà una sèrie de danys a nivell social i ecològic i ambiental que perjudicaran a les persones, no? Hi haurà desplaçaments i potser hi ha moltes més morts per culpa d'aquests incendis forestals.
A part del tema dels cabals mínims dels rius, que n'hem parlat també, hi ha una denúncia en curs, per exemple, cap al director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes, pel tema d'haver rebaixat aquests cabals ecològics i fer que els rius ja disposin del menys del que s'havia establert com a mínim, diguem-ne, especialment a les conques internes, parlem del Ter, o de la Muga i del Llobregat, on la major part d'espècies de peixos d'aigua dolça, en aquest cas, o altres espècies d'invertebrats, són les que estan més amenaçades. Per tant, tot això està passant i és un problema greu, també.
Sí, per això nosaltres diem que la gestió que està fent la Generalitat és pèssima, no? Perquè prioritza retallar el cabal ecològic dels rius i, per tant, malmetre els ecosistemes fluvials i a tots els ecosistemes del voltant d'aquests ecosistemes fluvials que es nodreixen d'aquesta aigua que pot anar pel riu, no? I que al final és aigua subterrània, prefereix tallar aquesta aigua, als peixos i a les plantes, abans que tallar-li l'aigua, per exemple, als turistes de Barcelona, no? Això per nosaltres és intolerable, no? O també quines altres prioritats a nivell més econòmic, no? Perquè se li talla l'aigua a la pagesia i no se li talla l'aigua al turisme, no? O no se li talla l'aigua a l'urbanisme desenfrenat que es practica per tota l'àrea metropolitana. Doncs hem de prioritzar quins són els usos de l'aigua més importants i els que haurien d'estar protegits i quins, doncs, en situacions d'emergència com la que vivim, no? Perquè en el fons és una situació d'emergència. Igual que el Covid, es van haver d'aplicar tota una sèrie de mesures que fins al moment eren impensables, doncs potser en escenaris de sequera tan cruents com el que estem vivint actualment, també hem d'aplicar alguna sèrie de mesures que fins ara no s'han aplicat perquè són difícils, no, d'aplicar, perquè són difícils de fer-li entendre a la societat i sobretot a les persones que treballen en aquests sectors, però és que potser hem arribat a un escenari en el que no es pot sostenir un sistema econòmic com el que tenim basat en l'ús intensiu de l'aigua i que en un escenari on l'aigua és un factor limitant, com comentava abans, continuar intentant mantenir aquest nivell de creixement econòmic, doncs, és insostenible.
Parlem d'agricultura i de ramaderia industrial, perquè cal diferenciar-la del que és la pagesia o les petites granges familiars o en extensiu, no? En sistemes d'agricultura regenerativa, fins i tot. Les explotacions agrícoles d'entre 100 i 200 hectàrees, és a dir, més grans, han pujat un 81% entre el 93 i l'any 2016. El regadiu segueix augmentant un 13% entre 2007 i 2022, malgrat les dues sequeres d'aquest període. Que les sequeres seran més persistents, més llargues, això ens ho venen avisant científics a nivell de país o a nivell internacional des de fa molts anys. El problema també és que tota aquesta fruita, gran part d'aquesta fruita, verdura, carn que es produeix a nivell industrial, s'exporta en més d'un 60%. Aquest potser, Didac, dic jo, pregunto, seria el problema bàsic i fonamental?
És un dels problemes més fonamentals que tenim, no? Aquest model econòmic basat en l'exportació. Quan nosaltres estem produint una fruita, una verdura, quan estem produint carn, necessitem un recurs, que és l'aigua, que és bàsic, no? Us feu una miqueta la idea, un quilo de patates requereix uns 100 litres d'aigua per produir-se. Però és que un quilo de carn de vedella són 15.000 litres d'aigua que necessita per produir-se. De fet, part del regadiu que tenim a Catalunya està destinat a la producció de pinsos pels animals, no? I tot i així no suposa tot el percentatge de pinsos que consumeixen els porcs, les vaques, les gallines que tenim, sinó que molt d'aquest pinso prové del sud global, no? De països, per exemple, de Brasil, que és un dels grans exportadors de soja que després de la que s'alimenten després aquests animals. Per tant, tenim un model que és bastant insostenible i que està gastant l'aigua del nostre territori per produir productes, en aquest cas alimentaris, no? Que després enviem a altres països. No? Aquests 15.000 litres d'aigua que requereix un quilo de vedella, el que estem fent és enviar-los a un altre país. Per tant, és insostenible. I tot i així, nosaltres estem important aigua, també d'alguna manera, perquè en el moment en què nosaltres estem important la soja transgènica fins a Catalunya per després donar-la com a pinsos, estem portant aquesta aigua des del Brasil cap a Catalunya, no? És un model que és insostenible, és el que estem plantejant. I com bé tu ens mostraves, no, les evidències, doncs no és un model tampoc que estigui estancat, sinó que a més sempre estem projectant, doncs, aquests creixements, aquestes expansions, aquest model, doncs, de macroindústries que a més només generen beneficis en la seva majoria a grans fortunes, no? A grans empreses transnacionals que hi tenen allà la mà ficada. Tot i que sí que és veritat que existeixen petits productors i petites productores que es dediquen a fer agricultura, doncs, regenerativa o orientada cap a l'agroecologia o cap a la permacultura, no? I que podrien ser, doncs, aquest model paradigmàtic que hauríem de seguir per intentar aconseguir una sobirania alimentària a Catalunya basada en la producció local, de proximitat i agroecològica.
Doncs serien aquestes solucions, aquestes propostes a tots aquests problemes que hem exposat, especialment, i anant cap al nostre terreny, més aquests ja més de 7,9 milions de porcs en granges industrials, en sistemes industrials intensius a Catalunya. La majoria, més del 60%, gairebé, per exportació. Una ramaderia industrial que ha augmentat més del doble en els últims 20 anys aquí a Catalunya i que, tot i els avisos, en concret de campanyes com aquesta, segueix creixent. En fi, podeu tenir més dades d'aquesta campanya, que esperem que prosperi, esperem finalment que els polítics en puguin fer cas. No en raja, podeu consultar-ho, noenraja, www.noenraja.com. Didac.cat. Didac Navarro, ambientòleg, geòleg, d'Ecologistes en Acció de Catalunya. Moltíssimes gràcies avui per explicar-nos i, com dic, esperem que tot plegat vagi a cap i a bon port.
A vosaltres per donar-nos aquest espai.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada dissabte, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista, és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
Escoltàvem el Errol Garner, un pianista de jazz nord-americà de mitjans del segle passat, inqüestionable per la seva versabilitat, velocitat i claretat de pulsacions, sense perdre mai la sensació de sensibilitat. Perquè ell, lo més complicat d'execució, t'ho serveix d'una forma planera i agradable. Escolteu-lo amb I Only Have Eyes For You, September Song i In The Mood For Love. Són tres peces curtes, una mica més de 2 minuts, i s'expressa tan plenament que no té per què allargar-les massa. Com sempre, a la propera, si Déu vol. Thank you.
Galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura. Avui destaquem el compromís de Tom Hardy amb els animals i la natura. Tom Hardy, actor anglès protagonista de l'última entrega de la pel·lícula Mad Max, té una llarga llista de títols que han estat èxit en les cartelleres de cinema. Activista pels drets dels animals, ha manifestat en moltes ocasions el seu interès especial pels gossos que han estat abandonats i maltractats. Per aquest motiu, fomenta campanyes per conscienciar la importància de les adopcions dels animals de companyia. Té diversos gossos adoptats. Un d'ells el va acompanyar a l'estrena de la seva última pel·lícula per conscienciar les adopcions. Ha estat el realitzador del documental Poaching Wars with Tom Hardy, la guerra de la caça furtiva, que mostra la cruel realitat del que està succeint a l'Àfrica amb la caça furtiva, un documental que es pot veure a través d'internet. Aquest ha estat per avui la galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura.
¿Sabías que la vainilla es una orquídea trepadora tropical? És l'únic gènere d'orquídies que produeix fruit en forma de beines allargades que, un cop seques, constitueixen una de les espècies aromàtiques més conegudes i utilitzades a nivell mundial. És originària de Mèxic i els asteques precolombins ja la utilitzaven per donar aroma amb una beguda feta de cacau. La planta necessita de climes tropicals i humits per desenvolupar-se. Durant segles, l'únic país productor de la vainilla va ser Mèxic, donat que les reiterades tentatives per reproduir-la dins dels hivernacles al continent europeu només aconseguien que l'orquídia es desenvolupés però de forma estèril, és a dir, sense que arribés a fructificar. A 1836, un botànic belga va descobrir que el secret de la seva fertilització es trobava vinculat a l'ajuda d'una petita abella coneguda com a melipona, que polinitzava les seves flors a canvi del seu nèctar. Les tentatives per reintroduir aquesta abella nativa d'Amèrica a Europa també van resultar infructuoses. Actualment, la seva polinització es realitza de forma manual, amb un procés llarg i intensiu, dins de les plantacions i només amb uns pocs països de clima tropical. El fet més destacable és que sense l'existència i ajuda de la vella melipona, aquesta orquídia trepadora no s'hagués perpetuat. El maridatge entre l'orquídia i la vella són un petit exemple de l'estreta relació que mantenen els insectes amb la natura i de la seva contribució a la gran biodiversitat del nostre planeta. I perquè ens fem una idea de la seva importància, cal citar que, segons la FAO, el 84% de les espècies de cultiu i de les diferents varietats vegetals d'Europa existeixen gràcies a la polinització de les abelles.
Parcs Urbans de Catalunya, un espai verd per conèixer la història, la biodiversitat i les curiositats dels parcs urbans de les nostres ciutats.
De quin parc urbà de Catalunya parlarem avui?
Del Parc del Poblenou, que està ubicat a la Vila Olímpica del districte de Sant Martí de Barcelona. És, juntament amb el Parc del Port Olímpic, el de la Nova Icària, el de les Cascades i el de Carles I, un dels 5 grans espais verds que es van construir en els antics terrenys industrials del Poblenou, a principis de la dècada de 1990. Aquesta actuació va formar part de la important renovació urbanística que es va dur a terme a la façana litoral de Barcelona, a motiu dels Jocs Olímpics del 1992.
Doncs parlem ara del seu tipus d'arbrat i la fauna que hi podem trobar.
El parc és una gran pineda i, a mesura que ens acostem al mar, es converteix en un espai ple de dunes que el protegeixen dels vents de llevant. Altres tipus d'arbres que podem trobar són alvers, palmeres de tileres i algun garrofer, sent també abundants espècies aromàtiques com la farigola, el romaní, l'espígol i la sàlvia. Les aus urbanes i, sobretot, gavines són la fauna més destacada.
Com a curiositat, us podem explicar que entre les dunes hi ha les restes d'un vaixell que va quedar força temps abandonades a la platja fins que els dissenyadors del parc van decidir aprofitar-les i integrar-les com a elements destacats d'aquest parc. Que podem trobar més informació del parc al Poblenou?
A la web de l'Ajuntament de Barcelona, www.bcn.cat. Aquesta ha estat per avui la nostra secció per conèixer els parcs urbans de Catalunya.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
L'educació en la responsabilitat ambiental pot encoratjar diversos comportaments que tenen una incidència directa i important en la cura de l'ambient, com evitar l'ús de material plàstic i de paper, reduir el consum d'aigua, separar els residus, cuinar només el que raonablement es podrà menjar, tractar amb cura els altres éssers vius, fer servir transport públic o compartir un mateix vehicle entre diverses persones, plantar arbres, apagar els llums innecessaris. Tot això és part d'una generosa i digna creativitat, que mostra la part millor de l'ésser humà. El fet de reutilitzar alguna cosa en lloc de llançar-ho ràpidament, a partir de profundes motivacions, pot ser un acte d'amor que expressi la nostra pròpia dignitat. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us emplacem per al proper programa, com sempre, dissabte de 10 a 11 del matí, aquí, a la Veu dels Animals i la Natura, a Ràdio Estel.
Por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.